Bon dia.
Pel Jordi! Bravo!
Un plaer, Jordi, de debò.
Un petó, Xavi Mundó, que ens anirem passant els trastos igualment, sí, la propera
serà
temporada.
Serà un no parar, la temporada que ve. Vinga, ara vas tu, ara vaig jo. Sí, sí.
Bon estiu, xato.
Igualment.
Vinga.
Bon dia, són les 10. Benvinguts al Via Lliure d'aquest diumenge 19 de juliol del 2015, darrer programa de la temporada regular, mentre tota aquesta gentada de por de la, del comiat també de la primera pedra se'n va de l'estudi de RAC1 per celebrar una mica amb cava aquí fora amb la nova època que comença a partir de la temporada que ve. Míriam Ballbé, bon dia.
Molt bon dia.
Núria Har, bon dia.
Bon dia, mira, m'han deixat una copeta de cava.
Sí, noia.
Me la puc beure?
I tant.
Sí?
Bé,
doncs vinga, fem.
Pots esperar les dues? Perquè igual tenim algun
no,
problema.
No, però una copeta,
no passa. No, és que està molt animada. Des que ahir van a veure el Tom Jones, noia,
que no
para.
No
para. Carjoli, com estàs?
Trista.
Sí?
Què vols que digui?
Per les vacances?
Jo m'ho passo bé treballant. Tinc aquesta gran sort, m'ho passo molt bé. I aleshores estic alegre d'anar-me'n de vacances, però, noi, us trobaré a faltar.
Això dura dos dies i ja estàs un altre cop davant d'un micro, Vull dir que... Salutacions del Dani Puntí Prats i de qui us parla, Xavi Bundó. Avui ens permetreu que ens agafem també vacances després de més de 360 hores de Via Lliure aquesta temporada. Un any intensíssim a tots els nivells que tanquem molt i molt satisfets. Deixeu-nos, doncs, que ens anem de vacances, que retornem a partir del setembre amb energies, amb il·lusions renovades també per un any que es presenta encara molt més fascinant. Ja ho deia el Jordi Margarit ara, la temporada que ve el Via Lliure avança el seu horari i s'emetrà entre les 8 del matí i les 12 el dissabte i el diumenge, reforçarà, per tant, la seva part informativa en uns mesos claus a tots els nivells, però no perdrem, evidentment, les ganes de passar-ho bé en l'entreteniment. La primera pedra es desdoblarà de 6 a 8 del matí, primera pedra del Cafè amb Llet i recollint el relleu de 12 a 2, primera pedra del Vermut. Tots dos programes, igual que la ràdio, avui estem en obres per arrencar el setembre amb les ganes d'acompanyar-vos també i que seguim sent la vostra ràdio. Per tant, dissabte que ve, a aquesta hora, la Laura Rossell, que ja us saludarà per acompanyar-vos amb tot el seu equip durant 6 setmanes a l'estiu. Més tard parlarem amb ella perquè ens expliqui una mica què tenen pensat. Això sí, ja ens han fet saber, i per tant estigueu atents, que hi haurà concurs a l'estudi. Busquen oients que en sàpiguen molt de RAC1 en l'any del 15è aniversari. Si voleu jugar, premis en disputa, envieu ja correus a vialliure@rac1.net per participar al llarg de tot l'estiu d'aquest concurs que tindrà el Via Lliure d'estiu amb la Laura Rossell. En tot cas, us deixem en bones mans les de l'agenda de l'estiu que hauran d'encara una setmana, que demà comença ja amb molta energia, és amb la presentació de la llista unitària i també amb el post-eleccions del Barça. Aquesta primera hora ens hi fixarem en tot plegat. Ja ho sabeu que Josep Maria Bartomeu serà el president fins al 2021. Veurem què en diuen els diaris i parlarem també amb Raül Llimós i Joan Maria Pou. Però també serà el darrer torn per escoltar la Raquel Loscos i el seu prohibit llegir.
Sí, avui la Raquel ens ha promès que durà el sac ple de llibres per recomanar de cara a l'estiu, perquè hi ha llibres que sempre ens reservem per aquells dies de vacances, quan tingui temps. Sigui perquè són totxos, o sigui perquè els hem anat deixant a la pila allà de llibres pendents. Sí. Si encara no heu decidit quin us voleu endur a la maleta, doncs paper i boli.
És que a vegades només te'n pots endur un, O sigui que trieu-lo bé, el que us heu d'endur amb vosaltres de vacances. Llibres d'estiu al Via Lliure, i també darrere secció de l'Antonio Baños, i també tanca la seva temporada al Genís 5 amb els seus honorables catalans.
Els genis que avui es fixen en Enric Morera. Potser el nom no us acabarà de sonar, però la cosa canvia si us diem que va ser compositor i que va crear això.
Oh!
Dempeus, eh?
Sí que se't donen bé les sardanes. No
què
sabia.
Mira, mira,
jo pensava que només eres de Tom Jones.
Mira, mira, mira. Puja, puja. Mira quins bessons.
Quins llargs que fas. El llarg et surt molt bé, eh?
Jo sóc més de curs, per això.
La Santa Espina. Aquest any fa un segle i mig que va néixer Enric Morera, que a més d'aquest símbol del país, també va escriure una infinitat d'òperes, obres corals i concerts.
El creador de la Santa Espina, els honorables catalans del Genís Cinca, i quan arribem a quarts de 12 parlarem d'una dificultat que hem tingut tots aquests dies, que és dormir.
Ha estat motiu de molta conversa de bar i d'oficina des de l'onada de calor. Ha costat molt i encara costa molt dormir. I, de fet, hi ha molta gent aquests dies que quan s'ha aconseguit adormir, doncs té malsons.
Sí.
Si és el vostre cas, feu-nos-ho saber a través de les xarxes socials. En parlarem amb el doctor Francesc Segarra, somnòleg per la Societat Europea d'Investigacions de la Son.
I tocant a les 12, avui tornen a visitar-nos, també per última vegada, els pacients a la nostra.
A molts informatius, la ciència ha estat protagonista aquesta setmana, i ja ens ho deien el Màrius Velles i el Diani Arbós diumenge passat, i és que la sonda New Horizons s'acostava per primer cop a Plutó per veure'l de prop, i ja tenim les primeres imatges fixes i en moviment. En parlaran de què s'ha aconseguit.
I després, música al Via Lliure. Avui, darrer diumenge de la temporada, ens acompanyarà una banda que ens agrada molt aquí, que és els Free Fall Band.
Sí, són cinc nois del Maresme, joveníssims, que el 2012 ja van impactar l'escena musical catalana amb el seu primer disc, Elephants Never Forget. L'any passat van treure The Monster Side, i que els ha confirmat ja com una de les bandes més sorprenents de pop en anglès a Catalunya.
Ens faran actuació per partida doble a quarts d'una del migdia i després fregant les dues per tancar el programa. De fet, l'última hora vindrà ben farcida, vindrà, per exemple, l'Antonella Esperanza.
Home, sabeu que aquesta temporada ha après a fer receptes com els catalans, ella que és napolitana, sí. I avui tancarà la temporada amb un plat que és que més català no pot ser, sí. El pa amb tomàquet. Sé que sembla simple, però no ho és tant, i són bastant maniàtics, a més a més.
I a més, perquè... molt, ens barallem molt amb el tema del pa amb tomàquet.
Clar, és que hi ha coses que són intocables. L'oli primer... L'oli és a sal?
Ai.
La sal primer.
Jo diria que jo a l'oli.
Jo a l'oli també.
Jo a la sal també.
Veus?
I torrades o passec? Com ho fem això?
All o sense, no?
I all o sense.
Quin
I
tipus
quin pa?
De pa, clar.
I el tomàquet? Que... Quin tomàquet? Bé, feu-nos saber les vostres fórmules, els vostres trucs, a través de totes les vies, que les teniu obertes.
Vialliure@recu.net, twitter.com/vialliure, facebook.com/vialliure i 902-47700, com sempre en premi. Per cert, que veurem com arriba l'Antonella, perquè després del que va passar ahir... L'Antonella, l'Arenyes, l'Elisenda Camps, la Núria Hart, fins i tot el Manuel Delgado, que és un dels espectacles més extraordinaris que podem tenir, Manuel Delgado ballant al ritme de Tom Jones, i aquesta cinquantena d'oients que van venir del Via Lliure a veure el concert. Moltes gràcies, sobretot per jugar amb nosaltres aquests 15 dies i el carinyo i les complicitats d'ahir a Peralada. Una forma magnífica de tancar la celebració dels 15 anys. I abans de donar el relleu a la Laura Rossell, ens visitarà també un dels millors coctelers de Catalunya.
I, òbviament, el farem treballar encara que sigui diumenge perquè volem que ens faci un parell de còctels en directe. Ell es diu Andreu Stringara, és barman del Copelia Club de l'Hotel Juan Carles I, i fa unes setmanes va aconseguir guanyar el millor concurs de cocteleria internacional a la competició catalana de la World Class Competition.
I així, entre música i còctels, ens abraçarem a l'estiu i a les vacances. 4 hores de ràdio de Via Lliure, si ens voleu acompanyar a RAC1, les 10 i 8 minuts, comencem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Que sapigueu que també hi haurà Instasound al llarg de l'estiu, i ja ens ho ha dit la Laura Rossell. Per tant, podeu seguir enviant sons del que feu els caps de setmana, ara ampliat, sobretot, el tema piscines, platges... Una mica d'enveja ens heu d'anar fent.
Home, l'estiu llarg... dona per
molts
sons.
Home, si dona. I els sons dels glaçons en un bar, en fi. Envieu, graveu sons, i sapigueu que al llarg de l'estiu també esperen els vostres Instasounds, també per regalar premi. Sabeu que només és gravar un so amb el telèfon mòbil i enviar-lo a vialliure@recu.net i podeu guanyar algun d'aquests premis. Entre els que participeu aquest mes hi havia un pack de 4 entrades per l'espectacle Maluna del Cirque du Soleil del divendres 7 d'agost a les 6 de la tarda a PortAventura. El so d'avui, que també participava aquí, és del David Sanfeliu.
Und so können wir oft auch Menschen helfen, die sonst ganz allein wären.
A veure...
Tu ho estàs entenent, no?
Sembla alemany, però no acabo de...
Diu en David que els dissabtes al matí fa classes d'alemany, diu que fa 2 anys que en fa i que encara no entén res.
Ai, doncs...
A veure si... Jo l'entenc, jo ho trobo molt complicat, això de l'alemany.
I el seu guanyador del mes de juliol, i que per tant s'endú aquest pack de 4 entrades per anar a veure el Cirque du Soleil i la PortAventura, és aquest. A el que ens va enviar el Marc Molina, que és el so de les forques de Can Déu de Sabadell. Per tant, sabeu que al llarg de l'estiu també esperen els vostres Instasounds a vialliure@rac1.net. Així sona l'actualitat del dia. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Bartomeu.
El president del Barça fa una crida a la independència i a la unitat del club en el seu primer discurs després de conèixer els resultats a les eleccions.
Seguirem creixent i seguirem guanyant si mantenim la independència del Barça, dels poders econòmics, dels poders polítics i dels poders mediàtics. I sobretot, seguirem creixent i seguirem guanyant si som capaços de fer aquest projecte un lloc comú per tots els que estimem el Barça. Tots junts i units som i serem sempre més forts.
Joan Laporta.
El candidat a la presidència del Barça accepta els resultats amb resignació i reconeix que no era gens fàcil guanyar.
Ha estat una campanya molt difícil perquè realment doncs, era complicat doncs, el ressò que hem tingut de les nostres propostes, no hi ha hagut prous debats, però en qualsevol cas això és el que hi ha i hem d'acceptar i nosaltres ja, doncs, quan hem sortit a la contesa electoral doncs ja sabíem que no seria fàcil, per tant, si no hi ha cap excusa.
José Manuel García Margallo.
El ministre d'Afers Estrangers admet la possibilitat que hi hagi una declaració unilateral d'independència després del 27S, però avisa que no tindrà validesa legal.
Son elecciones autonómicas para elegir un parlamento autonómico que elegirá a su vez un gobierno autonómico. Punto y a la línea. Cualquier otra declaración está fuera del marco jurídico y por tanto no tiene validez ninguna y nadie lo va a reconocer.
Ramon Espadaler.
El secretari general d'Unió Democràtica avisa Convergència. No podran complir el que prometen.
Volem que allò que en definitiva comprometem de cara al 27 als nostres ciutadans, el 28 ho podem complir. El 28, els dies següents que vindran darrere la legislatura. I aquesta és una diferència important. Hi haurà qui no podrà fer això. I potser tindrà un èxit electoral, però serà un fracàs del país.
I finalment, Alicia Sánchez Camacho.
La presidenta del PP català demana als militants que facin servir les xarxes socials per deixar clar que ningú trencarà Espanya.
Pel Partit Popular és una oportunitat, especialment a Catalunya, a l'utilitzar aquestes xarxes socials per poder traslladar el nostre missatge, que moltes vegades està vetat pel nacionalisme doncs, preponderant i prioritari i asfixiant que estan els mitjans de comunicació públics.
70 i escaig dies, Déu-n'hi-do, la que ens espera fins al 27 de setembre. Gràcies, Marc Poyato, fins ara.
Fins ara.
Tres minuts i un quart, doncs, al matí. Hola, Romero.
Hola, Bundó, bon
què
dia.
Què tal, com estàs?
Un plaer, que l'últim dia vostè abans de vacances, aquí.
Tu fas cara de vacances, però no et toquen encara, o sí, o ja les has fetes?
Hem fet unes quantes, encara en queden.
Bé, aquesta ara... nit, a quina hora hem anat a dormir?
Vam tancar la barraca a quarts de dues, sortíem del Camp Nou a les dues, replegant les coses. Bé, el just i necessari per estar fresquets aquí ara mateix.
Actualitat esportiva que passa precisament, evidentment, per les eleccions a Can Barça.
Sí, i que Josep Maria Bartomeu es va proclamar ahir com a nou president del Barça després que 25.823 socis el van votar a les eleccions a la presidència. Bartomeu es va imposar amb contundència la resta de candidats amb 54,63% dels vots per davant de Joan Laporta, que va acabar amb 15.615 vots, Benedito 3.386 i Toni Freixa 1.750. Demà a les 7 de la tarda serà investit com a nou president i en aquest cas dimarts, si tot va bé, ja volarà amb l'equip, o en aquest cas ell marxarà, perquè l'equip marxarà cap als Estats Units. Serà demà a les 7, hora de primer toc, ja ho han fet a bona hora, perquè tota la gent de RAC1 pugui seguir aquesta investidura de Bartomeu. Com dèiem ara, l'equip és ara mateix a l'aeroport del Prat, perquè a les 11 surt cap a Los Angeles. Serà la primera aturada d'aquesta gira americana per jugar dimarts, en aquest cas la matinada dimecres a les 5, una bona hora, contra els Galaxy. Luis Enrique, que s'emporta 24 jugadors, també hi són els dos fitxatges, que ja saben que no podran jugar, com són Aleix Vidal i Arda, i també Sandro, Munir, Halilovic, Samper i Gumbau del filial, tot plegat en aquesta actualitat del Barça, que ve molt marcada per aquestes eleccions i per aquesta participació, per aquesta forta calor i el dispositiu que ahir vam estar des de les 10 del matí amb tu seguint tot el que va passar.
Al voltant del tema de la calor, recomano llegir Sergi Pàmies avui, que fa un article d'aquests per riure una bona estona al voltant del tema de la calor i algunes imatges que es van poder veure al llarg del dia d'ahir. Moltes gràcies, Romero.
Només dic-te, que si vols et deixaré aquí posar Teledeporte, perquè ara mateix estan jugant l'ascens a la Copa Davis, l'equip de Conchita Martínez, que està debutant i està patint moltíssim, perquè Robredo, el català, ha perdut abans i ara se l'estan jugant. Pablo Andújar i un nano de 17 anys, rus, que té una castanya brutal. Vull dir, si esteu avorrits a casa, podeu posar Teledeporte perquè gaudireu molt amb aquest partit que estan jugant. 1-0 guanya Rússia al segon set, 3-3.
Molt bé, pendents de la castanya del rus. Gràcies, Romero.
Bona nit.
Quart 12 del matí. Hola, Ramon.
Què tal? Com estàs?
Quins aplaudiments que has rebut aquest matí a la primera pedra.
Mare de Déu, m'he posat vermell com aquest micròfon.
La diva, la diva de Catalunya.
No, no podia, jo no podia.
Què, com pinta el cap de setmana i com pinta... Mira, ara t'anava a preguntar l'estiu, ja directament, perquè ja no...
Vinga, ala.
No, és broma, la setmana que ve.
No, mira, doncs, pinta que tornarà a fer calor. Avui, diumenge, amb ambient càlid, al matí més estones de sol, encara tenim alguns núvols que marxen per les comarques de Barcelona i de Girona. Una altra vegada, a partir del migdia, creixeran nuvolades en punts de muntanya, deixaran xàfecs al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i de Girona. Puntualment pot aparèixer també algun xàfec a sectors del prelitoral. No hem de patir per les pedregades que ahir van caure a les comarques de Ponent i cap al Pirineu de Lleida, i com dèiem, amb temperatures màximes altes, de 32 a 37 graus, 37 graus puntualment més altes a Ponent, interior de la Vall de l'Ebre, Prepirineu de Lleida, Catalunya Central. Per tant, un diumenge variable, calor, amb aquests ruixats de tarda, i la setmana que es presenta càlida, amb temperatures pujant entre dimarts i dimecres, tornaran a baixar al final de la setmana. Una setmana de muntanya russa i amb xàfecs que es mantindran tota la setmana a l'àrea del Pirineu, i sembla que alguna altra vegada pot aparèixer també cap a Ponent i nord de Barcelona.
Moltes gràcies, Ramon.
Adéu.
Bon estiu, eh?
Bona temporada... Bon estiu, perdó. Bon estiu.
Primer bon estiu i després
bona temporada, no, que ja l'hem acabat.
I en principi la viurem junts,
I
la
tant,
que ve, no?
I tant, home, si compteu canvis, amb mi, no? Jo estaré encantat, que ja sabeu que us estimo molt.
Ens veiem al setembre, Ramon, fins
Vinga,
ara.
Bon estiu.
D'un quart d'onze del matí, Josep Maria Bartomeu s'imposa amb majoria absoluta a les eleccions a la presidència del Barça, derrota de forma contundent Joan Laporta, que ha quedat en segona posició i amb força diferència. Bartomeu, que ha aconseguit més de la meitat dels vots, un resultat que el legitima a mantenir-se al capdavant del club fins a l'any 2021. De seguida parlarem amb el Joan Maria Pou i amb el Raül Llimós perquè ens comentin els resultats de les eleccions a Can Barça, però abans escoltem les valoracions dels protagonistes de la jornada.
El guanyador de la nit, Josep Maria Bartomeu, es va mostrar satisfet ahir a RAC1 per la manera com ha guanyat les eleccions.
Jo penso que treure més del 50% era un resultat perquè et dona doncs, una legitimitat pels projectes, evidentment, però clar, treure doncs, quasi 55, amb la veritat és que estic molt satisfet perquè fa que, bé, que el soci doncs, majoritàriament, evidentment, ha dit vull continuïtat d'aquest club, vull continuïtat amb aquest equip de govern.
Joan Laporta valorava així el resultat.
Estem a les antípodes del model que ha guanyat i, per tant, doncs, entenc que són molts els socis que entenen que el model és el que hem estat doncs, explicant-nos, o que sobretot el model no és el dels qui han guanyat, però en qualsevol cas s'accepta el resultat i ja està.
I molt enrere de Bartomeu i Laporta, Agustí Benedito s'ha mostrat preocupat per la guerra entre famílies barcelonistes.
Jo crec que clarament assistim, crec, a una divisió, crec jo, gairebé per la meitat. Els sismes, per dir-ho així, impregnen la vida institucional del Barça. La gent que està treu el cap entremig, si no ets Bartomeu, ets Laporta, no tens puesto. Així ho ha decidit el barcelonisme? Doncs bueno, doncs ho gestionarem d'aquesta manera.
Toni Freixa ha estat el candidat menys votat i ha expressat que esperava obtenir un millor resultat després de la campanya que ha fet.
Sí, esperàvem més recolzament perquè el que hem rebut durant tota la campanya és molt més suport del que indica aquest resultat, això està clar. Però la lectura la fem com que el soci del Barça ha optat entre dues opcions molt clarament, Laporta i Bartomeu, i la resta no hi comptàvem. Jo crec que el soci ha apel·lat al vot útil i ha decidit, malgrat que nosaltres hem fet una molt bona campanya, que no anàvem a guanyar i que era molt més útil votar, en aquest cas, qualsevol de les altres dues opcions.
Totes les portades dels diaris, esportius i no esportius, excepte en aquest cas les de l'ABC i la Razón, recullen la victòria de Bartomeu a Can Barça i en especial la contundència del triomf.
Mundo Deportivo titula Bartu arrasa amb la imatge del triomfador envoltat de gent jove que ho celebra amb ell. L'esport diu presidente por mayoría absoluta i ho acompanya amb la seva fotografia fent el gest del triplet amb la mà. L'esportiu sentencia per golejada i opta per un primer pla de del president exultant. A Madrid el Marca titula Bartomeu aplasta i l'AS ganó Bartomeu.
Els diaris generalistes, unanimitat de fotografies al president envoltat per la seva junta en plena celebració i aixecant els polses en senyal de victòria.
La Vanguardia titula Bartomeu per majoria absoluta. L'Ara Bartomeu 54,63%, la porta 33,03%. El periòdico sí a Bartomeu i el Punt Avui publica Bartomeu per majoria. A Madrid no canvia gaire l'enfocament. El País, Bartomeu, presidente del Barça per majoria absoluta. I El Mundo, Bartomeu gana per majoria absoluta.
Els articulistes analitzen també la victòria de Bartomeu. Santinoll, El Mundo Deportivo assegura que el resultat no deixa cap dubte del suport del president més legitimat que mai.
Bartomeu pot afrontar amb un sòlid recolzament els dos grans reptes del seu mandat, mantenir l'excel·lència esportiva i pilotar l'espai Barça i la construcció del millor estadi del món. Ha guanyat la capacitat de gestió, diu Nolla. Els socis han preferit votar pel triplet, el trident, Luis Enrique i un president dialogant. Joan Bahils, a l'Esport, parla d'una picada d'ullet a totes les tendències a través d'un símil que va fer Bartomeu. Suarem la samarreta com ho han fet Puyol, Xavi, Abidal o Messi. Paraules i noms pensats estratègicament, assegura Bahils. Un discurs per l'optimisme que ha de ser, a partir d'ara, un compromís inexcusable.
A La Vanguardia, Màrius Carol escriu que seria injust afirmar que les eleccions d'ahir a la presidència del Barça les ha guanyat el triplet. El vencedor, amb tots els honors, és Josep Maria Bartomeu.
Perquè va prendre tres decisions. Va rellevar Zubizarreta, va baixar al vestidor a parlar amb els capitans i va decidir avançar les eleccions. També a La Vanguardia, Joan Jopallàs assegura que s'ha imposat amb contundència el vot de seguretat, el de la continuïtat, el vot més respectuós amb la primera sigla del futbol, la F de futbol, fent prevaldre el suport al president, que ha donat impuls i cobertura a un equip guanyador per sobre d'altres consideracions. Segons Pallàs, la porta apareix com el gran derrotat. Caldrà veure quin paper escollirà, si el retir o el de l'oposició activa.
Ramon Bes, El País, creu que Bartomeu s'ha guanyat el dret a governar el club els propers 6 anys per mandat dels socis després d'un temps en què la seva figura ha estat qüestionada.
Per estar imputat, qualificat d'interí pels seus rivals i fins i tot d'ocupa pels barcelonistes més radicals. La gestió no es presenta senzilla per al nou president, assetjat pel fitxatge de Neymar, l'acció de responsabilitat i la sanció de la FIFA. Bartomeu, diu Besa, va apostar pel trident i el triplet va alçar Bartomeu.
Quart i mig d'11 del matí. Joan Maria Pou, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Raül Llimós, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Ja heu sentit algunes de les valoracions a la premsa de la victòria de Bartomeu. Joan Maria, quina és la teva de valoració?
Bé, d'entrada una evidència, victòria inapel·lable i incontestable de Josep Maria Bartomeu. Jo crec que mobilització molt superior a l'esperada tant dels partidaris de Bartomeu com dels de Laporta. Jo crec que Freixa i Benedito no han pogut sobreviure a aquesta bipolarització claríssima de la campanya. Jo crec que els últims dies tant els partidaris de Laporta com els de Bartomeu han vist clar que havien de fer l'esforç de votar en un dia sense partit en ple mes de juliol si volien que la seva opció guanyés o, fins i tot, si volien aconseguir que l'altre no arribés a la presidència del Barça, que també és una manera de funcionar bastant barcelonista. Jo crec que els socis del Barça, la majoria dels socis del Barça, no han detectat que calgués una revolució, diguem-ho així, com la del 2003, i per això han votat de manera clarament majoritària Josep Maria Bartomeu.
Raül.
Sí, jo en la línia del Joan Maria, victòria molt clara de Josep Maria Bartomeu per majoria absoluta. De fet, si sumem els vots dels altres tres aspirants, no arriben a la xifra que va assolir Josep Maria Bartomeu, la xifra de 25.000 vots. El soci del Barça ha triat i ara cal que Josep Maria Bartomeu governi, o això és el que hem de desitjar, si més no des de RAC1, amb més encerts que errors, amb intel·ligència i amb generositat, que també caldrà per mirar d'anar tancant ferides obertes i que el futur del Barça pugui encarar-se d'una altra manera. No? Jo crec, com diu el Joan Maria, que el soci del Barça no ha triat una revolució perquè ara no calia. La situació del club és molt diferent a la del 2003, afortunadament, jo crec que és millor el 2015 que no pas el 2003, també en part, per descomptat, gràcies a la tasca de Joan Laporta, i a més crec que Joan Laporta tampoc ha marcat el perfil revolucionari en aquesta campanya que sí va marcar el 2003. No ha transmès la mateixa passió, la mateixa energia. No ha semblat una campanya prou treballada i plena de contingut com per plantar cara a un home que realment des del mes de gener li ha sortit tot bé. Més enllà del triplet i de la renovació de Luis Enrique, que van ser, diguem-ne, les dues grans cartes prèvies a la campanya electoral, dues cartes guanyadores, com s'ha demostrat, doncs teníem, diguem-ne, tots els trumfos per guanyar. I Joan Laporta, que té el seu públic fidel, ha aconseguit 15.000 vots, que és una xifra molt important, té el seu carisma, té les seves virtuts, però no ha pogut derrotar un Josep Maria Bartomeu, que, insisteixo, des del mes de gener i des del poder també doncs, li ha sortit tot bé.
M'heu obert molts fronts que jo volia comentar amb vosaltres. Un és el factor, evidentment, Laporta, i que és el que farà després de la derrota d'ahir, per entendre's, del resultat d'ahir. L'altre és el factor quina importància ha tingut el triplet, però ara m'interessava molt el que deia el Raül fa un moment de curar ferides. Un Bartomeu president i sense la hipoteca, per entendre'ns, de Sandro Rosell, té marge per acabar amb això dels ismes o no?
A veure, jo crec que això, Xavi, dependrà de la seva generositat i de la seva junta directiva i de si té la intenció realment de convertir les paraules que va dir ahir en fets i en realitats, no? Jo crec que té l'opció, per exemple, de retirar l'acció de responsabilitat o de suggerir a l'Assemblea que la retiri. Fins i tot jo crec que seria bo realment obrir negociacions com cal amb empreses que vulguin patrocinar la samarreta del Barça i acabar d'una vegada per totes amb aquesta relació lamentable i deplorable i catastròfica amb Qatar. Serien, jo crec que, dos passos per intentar recollir, diguéssim, alguns dels sentiments que hi van perdre, no? Aquesta majoria absoluta esperem que la transformi Josep Maria Bartomeu en un govern generós i que no interpreti els resultats com una mena de xec en blanc per passar el corró, no? Uh-huh. I jo crec que des del poder, diguéssim, és des d'on s'han d'intentar tancar aquestes ferides, tot i que així entre nosaltres crec que això va per llarg, eh?
També ho creus, Raül? Sí.
Ahir va haver una petita clucada d'ull, si voleu, en aquest sentit, per tenir una mica d'esperança. Ell, en el seu discurs, a banda d'apuntar una mena de decàleg d'objectius per seguir guanyant i seguir creixent, en les seves paraules, va parlar també de quatre futbolistes. Les va posar com a exemples. Xavi, Puyol, Vidal i Leo Messi. Com sabeu, Vidal anava dins de la candidatura de Joan Laporta com a secretari tècnic. Xavi no ha negat mai que és molt amic de Joan Laporta i Puyol van intentar seduir-lo també per qui anés amb la candidatura de Joan Laporta. Messi menja a part perquè és patrimoni del club i no s'ha involucrat en aquesta campanya, no? Però vaja, a mi em sembla un gest, si voleu, simbòlic, però no casual. És a dir, aquesta voluntat que ahir va manifestar, que tant de bo es concreti, integradora de Josep Maria Bartomeu. I s'hauria de concretar, com diu el Joan Maria, sobretot d'una forma molt visible en la pròxima assemblea de compromissaris, amb aquesta proposta, que encara no ha concretat, ni li ha donat forma, sobre l'acció social de responsabilitat. Ell ja ha dit durant la campanya, i ens ho va dir ahir a nit a RAC1, que farà una proposta a l'assemblea de compromissaris molt d'acord amb el seu tarannà, la seva manera de ser, i amb la voluntat, doncs, diguem, de tancar aquesta carpeta. Jo espero que sigui així, perquè també esperava que no presentés el recurs quan, diguem-ne, en primera instància, la justícia va donar la raó, encara que fos a mitges, diguem-ne, a l'anterior junta pel que fa a la reformulació dels comptes. I pel que fa a Qatar, doncs, estic a la línia del Joan Maria. A mi també m'agradaria que s'acabés la relació del Barça amb Qatar. A mi també m'agradaria que el Barça trobés una alternativa, que encara que pagués una mica menys, poguéssim tots els barcelonistes sentir-nos més còmodes amb una marca que hem de lluir al pit de la samarreta. Hi va haver una enquesta a TV3 que, molt clara, vull dir, el 51% dels socis del Barça deien que preferirien una altra marca encara que pagués menys. Per tant, jo crec que és un missatge que ha d'entendre aquesta junta directiva. Ja sé que Qatar paga molts diners, tenen molts diners, però els diners no ho són tot. I jo crec que un club com el Barça ha de ser capaç de trobar una altra marca que ens faci sentir més còmodes i més orgullosos.
Sobre el valor que tenen aquestes eleccions, avui llegia el Xavi Bosch a l'Ara, que pel que explica sembla que el moment en què Josep Maria Bartomeu decideix convocar aquestes eleccions, pren la decisió d'avançar-les, té absolutament clar que perdrà. Per tant, en clau electoral, no va ser una decisió tàctica. No sé si això ho compartiu.
Bé, de fet, Josep Maria Bartomeu no volia convocar eleccions. Mm. El que sí que se li ha de, diguéssim, valorar és que va escoltar, diguéssim, alguns dels seus directius amb més pes en aquesta junta, que li van dir que la situació era insostenible i que ell tenia l'eina de convocar eleccions per rebaixar la tensió i d'aquesta manera permetre a l'equip intentar guanyar. Finalment va fer aquest pas en contra de la seva voluntat inicial i efectivament va aconseguir que la tensió social es rebaixés moltíssim, i després jo crec que qui l'ha conduït a la victòria ha estat l'equip, que va començar a guanyar, va començar a jugar bé a futbol i que ha acabat guanyant el triplet per segona vegada, per tant fent una de les millors temporades de la història del Barça i de la història del futbol mundial. Jo crec que és evident que sense el triplet probablement estaríem parlant d'un altre tipus de resultat. No tinc clar si estaríem parlant directament d'una derrota, però és evident que el mes de gener Josep Maria Bartomeu, quan convoca les eleccions, ho fa gairebé en pes per les circumstàncies i sense tenir gens clara la victòria, gens.
Digues, Raül, digues.
Fixa't, Xavi, que Josep Maria Bartomeu convoca les eleccions, anuncia que avançarà les eleccions el dia 7 de gener, l'endemà del Dia de Reis.
Sí.
El dia 4 el Barça havia perdut a Noeta.
Sí, sí.
Antoni Zubizarreta havia destripat del president. L'endemà Leo Messi no es presenta a l'entrenament. L'endemà Josep Maria Bartomeu destitueix Antoni Zubizarreta. 7 de gener. Arribem al 7 de gener i aquest era el panorama. Uns mesos després, setmanes després, l'equip és cert que reacciona, però també s'enverina el cas Neymar. Entra en una nova dimensió. Demanen penes de presó per ell i per Sandro Rosell. Clar, en aquell moment, ni el més optimista dels assessors de Josep Maria Bartomeu pensava que podien guanyar. Bé, potser el més optimista sí, d'això ja en parlarem. Però, evidentment, el panorama no era brillant per Josep Maria Bartomeu. El que passa que després li han sortit tan bé, sobretot la trajectòria de l'equip, que ho ha aconseguit guanyar un triplet que en el mes de gener, evidentment, ningú no podia pensar, no?
Darrera pregunta que té a veure amb això que deia el Pou al principi de la bipolaritat d'aquestes eleccions, que és el paper que li toca ara a Joan Laporta. No sé com ho veieu, com a factor d'això que et diuen l'entorn sempre, no? Quin paper jugaran en els propers anys Joan Laporta, i si creieu que pot encara intentar una darrera vegada assumir la presidència del Barça?
A mi ara se'm fa molt difícil preveure què farà Joan Laporta amb una legislatura de 6 anys, recordem, amb una legislatura especialment llarga. Ahir Joan Laporta va perdre de manera inequívoca les eleccions, es va equivocar de manera, crec que, greu, marxant quan el partit encara no s'havia acabat i no li havien donat la copa al rival. I això, recordem qui ho feia fa un temps, quan el Barça de Guardiola li guanyava títols, hi havia un equip amb un entrenador que marxava del camp sense esperar que donessin la copa al rival, i no ho vèiem gens bé i creiem que era una exhibició de mal perdre i d'antiesportivitat. Doncs bé, ahir Joan Laporta va marxar abans d'hora i crec que es va equivocar en aquest sentit. En tot cas, ell mateix després va felicitar, ni que sigui via xarxes socials, el nou president, alguna de les seves dels seus fitxatges, diguéssim, dels que haurien estat executius del club si hagués guanyat, com Demetrio Albertini o Audi Norris, de seguida van felicitar Josep Maria Bartomeu. Bé, esperem que Laporta i la seva gent sàpiguen perdre, i saber perdre, a banda de respectar la decisió de la majoria i de no insultar aquells que han votat diferent el que ells volien, crec que també passa per intentar mirar-se al mirall i preguntar-se per què determinats missatges o determinades propostes no han quallat entre la massa social del Barça, no? Perquè seria molt fàcil atribuir-ho tot a factors externs al missatge i a la candidatura de Joan Laporta. Jo crec que seria bo que el laportisme es mirés al mirall i es preguntés per què aquesta derrota tan i tan contundent. Perquè, escolteu, Joan Laporta, com a mínim des del meu punt de vista, continua sent el millor president de la història del Barça. És a dir, un president que va prendre decisions que van dur al Barça on semblava inimaginable que pogués arribar 4 dies abans que l'escollissin. Va ser un president valent, va ser un president en alguns moments molt, molt, molt lúcid i molt inspirat, que jo crec que va fer una revolució que era imprescindible en aquell moment. Per tant, jo crec que el laportisme ha de formar part del present i del futur del barcelonisme. Però, clar, si tots són estirabots, tots són atacs de ràbia i no hi ha una crítica constructiva de per què no hem aconseguit guanyar aquesta vegada, doncs no ho aconseguiran, no? Vull dir, jo deia, saber guanyar és molt important, s'ha de ser generós amb la victòria, jo crec que els perdedors esperem que sàpiguen perdre i que també, doncs, siguin generosos.
Joan Maria Pou, Raül Llimós, moltíssimes gràcies per haver-vos també despertat d'hora després d'anar-vos a dormir tan tard amb aquest especial eleccions, i molt, molt bon inici de temporada també per tots dos.
Una abraçada.
Gràcies, Raül. Una abraçada.
Xavi, adéu.
Adéu-siau. Passen 6 minuts de 12:15 del matí. Primera aturada i de seguida Raquel Loscos aquí al Via Lliure.
A RAC 1, Via Lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó. Ets estudiant universitari? Saps que potser pots estalviar-te la meitat de la matrícula? Al web matriculauniversitaria.cat trobaràs tota la informació sobre la sol·licitud de beques i ajuts. També pots conèixer pas a pas el procés de matriculació que has de seguir. Entra a matriculauniversitaria.cat. matriculauniversitaria.cat. Generalitat de Catalunya.
Borja, cada got és la vida. Borja, cada got és un plaer.
Borja, cada Borges. Que bo que és.
Publicitat.
Has vist la factura de la llum d'aquest mes? Ha arribat el moment d'actuar. Ja pots canviar de subministrador i beneficiar-te de fins un 11% de descompte en tarifa fixa. Inverteix 3 minuts a contractar a factorenergia.cat i comença a estalviar ja. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
L'Índia, la Xina o el Japó. Experimenteu amb viatges al Corte Inglés el plaer de volar amb Qatar Airways fins a 3 destinacions úniques al juliol, agost o setembre a uns preus irresistibles i amb la possibilitat de pagar fins en 10 mesos sense interessos. Essència de l'Índia, un programa de 5 nits per descobrir creences, costums i cultures a les ciutats de Delhi, Jaipur, Ambar i Agra. També la Xina, terra de dinasties, una destinació predilecta pels que busquen un gran viatge original i excitant, visitant en 12 nits Pequín, Xi'an, Guilin, Hangzhou, Suzhou i Xangai. O bé el Japó Samurai, una destinació de contrastos en què durant 9 nits descobrireu com combinen en una harmonia perfecta ciutats ancestrals amb altres de molt tecnològiques. Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Shirakawago, Takayama, el Mont Fuji i Tòquio. Consulteu les condicions i els preus a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés o al 902 400 454.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Señor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros. No quiere dejar sus libros, con que no, ¿eh?
En Ramón, aprén a llegir.
¿Vamos a encontrar el libro que buscamos?
Con tiempo.
My friend Joe, playing his old bow, under stars so bright, satellites orbit around.
I a la seva maleteta, com sempre, plena de llibres. Hola, Raquel Loscos.
Hola, Xavi Bundó. Mira, llibres.
Ai, que bé. Però aquests són primets, no són dels totxos. Una tutxana sonaria més aviat com a...
Exacte, afecta totxana radiofònic. Ai, dispersió avui.
Sí,
sí, això sempre.
Home, després de les eleccions del Barça ja se sap que és el que té. Prohibit, sí, prohibit llegir última secció de la temporada, també, Raquel.
Última secció de la temporada. Oh, no, està molt bé fer vacances. A tots ens agrada molt.
No diguis així, tampoc.
No, sí, està molt bé fer vacances.
Semblava que m'esbronquessis. Està molt bé fer vacances.
Està molt bé fer vacances. Està molt bé fer vacances. I per això, avui, amb una exhibició d'originalitat sense precedents de la història de la ràdio,
sí,
li dedicarem la secció al fet, que és la darrera secció abans de les vacances.
Ah, i llavors, de què parlarem?
Avui, a Prohibit Llegir, Prohibit Llegir per vacances. Ja,
Mediterrani.
Quina pena de parlar, podríem deixar aquest home.
Ara, sí, doncs mira, escolta, puja, puja. Una mica més de gel, sisplau, gràcies.
Henry Salvador, es diu aquest senyor.
Ah, sí?
Per si el vols buscar. És un senyor que fa jazz i que fa això un dia, va fer.
Que xulo.
Molt bé.
Henry Salvador, ja el buscaré. Aquesta música transporta directament en aquells moments de vacances amb alguna cosa fresqueta per veure i un llibre.
Com mola llegir quan estàs de vacances.
Però molt.
Com mola ja triar el llibre per llegir de vacances.
És un escàndol, perquè normalment en temporada a vegades és allò, les presses, i m'agafo el primer que trobo per aquí, no acabes de triar, i a vegades les vacances sí que gairebé com planificar un viatge, no? Agafes i et poses a buscar i dius, mira, aquestes vacances llegiré a aquest, com qui diu, me'n vaig a Islàndia.
I ja triar-lo, ja comença a estar de vacances perquè penses, anirà millor aquest, que és més gros, o aquests dos, perquè no sé què. És fantàstic. I a més, si el tries bé i t'ho passes bé de vacances, aquest llibre per sempre estarà associat amb... I quan te'l tornis a llegir, serà com estar de vacances.
Igual, com les músiques, que les associes en un moment de la teva vida una cosa, doncs el mateix.
I a més, diré més, els llibres que tornen de vacances fets caldo, com tu, que tornes tot rebregat,
sí,
amb una mica sorra, una mica molls, molen molt més, i aleshores te'n recordes, i ja quan el mires allà en la llibreria penses, tu i jo hem estat lluny.
De vacances. Però és veritat que hi ha la teoria de que hi ha llibres determinats que són llibres que es poden, com diu, com he sentit alguna vegada el Basté dir, arrebossar. Arrebossar, vas a la platja, i no et sap... Hi ha llibres que et sap greu, que es facin una mica malbé, que aquella tapa xula que tenen, no sé què, i aquests no te'ls enduries mai a la platja i que es taquin de la sorra, de l'aigua i de la crema solar, no? Jo hi ha llibres que sí.
Jo sóc bastant de... O sigui, estic en contra del maltractament en general, però no sóc... O sigui, m'agraden els llibres que han patit.
Viscuts.
Sí, en general, t'informo que hi ha tres criteris per triar llibres de vacances, tres persones diferents que els trien, o que intercombinen una o l'altra. El criteri primer és llibres que no et llegeixes al llarg de l'any i que t'esperes a tenir una mica més de cervell lliure per llegir-te.
Però per densitat.
Llibres llargs o llibres difícils o llibres llargs i difícils. Hi ha un tipus de gent que diu, per vacances m'hi poso i em llegeixo això.
Sí, senyora.
Després hi ha un altre criteri, que és el llibre de vacances, que els que segueixen aquests criteris, doncs, busquen llibres alegres i lleugers, com les vacances.
Sí.
I que, a més, no sé per què acostumen a tendir els llibres de trama de misteri o novel·la negra, perquè, clar, els assassinats i les morts cruentes són molt alegres i lleugers.
Molt, molt, veritat, molt, molt simpàtics.
Fa que... molt vacances, la novel·la negra.
Fa molt vacances perquè et recorda una mica el tema del cinema, que és el blockbuster, no? Això de que són pel·lícules una miqueta fetes així ràpidament, no ràpidament, amb molts calés, però molt ja pensades per un públic molt massiu.
Sí, no sé, en general la i també bona novel·la negra, però fa molt vacances. Bé, criteri 2, alegres i lleugers, com les vacances. Criteri 3, llibres per entendre el lloc on vas de vacances. Hi ha un tipus de persones que trien el llibre en funció del lloc on se'n van, que té cert sentit, perquè també, doncs així, doncs aprens coses que explicar als indígenes d'aquell lloc on vas, i també per no fer tant contrast, no? A l'estiu llegir-te una cosa a Sibèria, doncs és com raro.
Bé, però és com jugar amb els elements, com qui cuina a vegades, que diu allò del dolç i salat, està bé, també. Anar-te'n a una platja i llegir sobre Sibèria? Ostres, per què no?
Bé, en cas que això no et sembli bé i vulguis llegir-te els llibres relacionats amb el lloc on vas, en Google, tu poses llibres que passen a... I si no el trobes, poses llibres ambientados en... Tot això ho he provat, eh? I si no, poses books that take place in... I trobes, t'ho juro, qualsevol lloc on te'n vagis, trobaràs el llibre.
Ostres, però posar-te... És que és meravellós, això, eh? Posar-te a buscar exactament al Google el llibre que necessites... Però és que després... Igual no el trobes, eh, a les llibreries. No és més fàcil anar a una llibreria i dir, mira, aquest ja m'agrada. Hem d'anar a buscar al Google...
Depèn. Si tu el que vols és bueno, pues és un criteri per si algú no té ganes d'anar a una llibreria, doncs pot posar algú aquests llibres que passen a Sibèria, si se'n va a Sibèria.
Et dic una altra cosa. Amb la quantitat de llibres que tenim a casa pendents per llegir...
Correcte.
Que es fan unes piles enormes, no anem a buscar més a fora ja amb algú.
Home, ja està bé. Bé, jo de totes maneres t'he explicat els tres criteris de tria de llibres i farem un llibre per cadascun dels criteris. Començarem pels llibres de vacances, lleugers, alegres i happys en general. Prohibit llegir de vacances Els fruits de la passió, de Daniel Pennac.
Molt bo, també.
Take me. T'ha agradat aquest?
Fruit
de la passió. Molt bé.
Daniel
Pennac és un senyor molt simpàtic, perquè tothom li diu escriptor francès, però hi va néixer al Marroc. Sempre simpàtic. Aleshores, és un senyor famós perquè el 1998 va publicar un llibre que es deia Com una novel·la, que va ser super revolució a França, que la va ultrapetar i on defensava una mica els drets del lector, no? Que no és que s'ha de llegir, que has de llegir si et dona la gana. I aleshores va tenir un èxit brutal, però ell li va relliscar completament perquè ell tenia una altra motivació vital, que era escriure els llibres de la saga del senyor Malocent, que un dels quals és Els fruits de la passió, que us el vull recomanar. A veure, jo no sóc amant de les sagues, a mi m'agrada més la varietat. Jo em vaig llegir aquest llibre ignorant completament el fet que es tracta de la quarta entrega de les històries que els hi passen a una família gitana del barri bohemi multiètnic total de París, que es diu Belleville. O sigui, això és una quarta part.
Per tant, si et va passar que el vas llegir sense saber-ho i et vas trobar que tampoc no trobaves a faltar res, per entendre'ns, o sí?
Ho sabia, però vaig passar de tot.
D'acord.
Val? Perquè em va agradar la portada i em va agradar a mi. Conseqüències de llegir-te la quarta part d'una cosa, doncs al principi no pillava res. Les primeres quatre pàgines del llibre van aparèixer tantes persones que vaig estar a punt de desistir. Clar, és una família gitana en un barri multiètnic, aleshores. El prota és el gran de 7 germans d'edats diverses, té una dona, que es diu Juli, té un fotimer de nens al càrrec, alguns fills seus, altres no, que es diuen coses com és un àngel, o maracuyà, o senyor malocent, això també és un nom, aquest és un bebè. Posen els noms així en aquesta família, i a part, doncs, un munter d'amics de tota edat i procedència i condició, i després gent del barri random que apareix per allà, sí, com si t'haguessin convidat a una festa, i què és tot això?
Sí.
Doncs, si aguantes, val molt la pena. De seguida t'acostumes, et deixes portar, és molt divertit. Tot aquest fotimer de gent són gent que val molt la pena conèixer. I doncs ja passar-te una estona al barri aquest ja seria divertit. Però és que a més, la trama funciona molt bé i és un molt bon llibre de vacances, ple d'assassinats, de misteris, mentides, sorpreses, amor. Totes aquestes coses, que és un llibre que, sigui com a part de la saga o com a cosa individual, val molt, molt la pena. Us podria explicar moltes més coses, perquè realment fa molt riure aquest llibre, passen coses molt rares, té molta mala llet, però no us explico, us les deixo descobrir, em conformo en fer... Digues.
És un llibre petit, a més d'aquests, no?
Sí,
és
breu. Sí, ara mirarem les que té,
170 i pico pàgines.
Sí.
Pràcticament 180,
181, 183
pàgines. 183 pàgines, res.
Assumible, lletra gran, a més. Doncs això, jo, si voleu, us explico més coses, però jo faria una fitxa de lectura, perquè a més venen patrocinades per sintonies vacacionals, com la d'aquesta senyoreta que diu que està feta per les vacances.
Je suis faite pour les vacances avec Marc. Je m'éclate.
Prohibit llegir de vacances.
Els fruits de la passió o qualsevol llibre de la saga Malocent.
Autor.
Daniel Pennac.
Any... Amena geminada. Pennac. Any de publicació.
1999.
Maridatge.
Mira, avui els farem tots en còctels, que fa més vacances,
sí.
I els fruits de la passió posarem un que es diu Hurricane, que porta ron blanc, ron negre, llima i... fruit de la passió.
Ah, clar. T'agradarà si t'agrada?
T'agradarà si t'agradaven els llibres del Flanagan, d'Andreu Martín i Jaume Rivera, però molt passat de voltes.
Una cosa que mola saber...
Doncs...
Que sí, que tot molt bé.
Que hi ha un assassinat i un matrimoni en el mateix llibre.
Oh!
I, bueno, és que sí, mira...
Casen i maten.
És que seria un spoiler. L'espoiler està baix.
L'espoiler
és... La darrera paraula del llibre és passió.
Passem al segon llibre de vacances, sisplau.
Pertany a la primera categoria, els llibres difícils que es deixen per llegir quan tens temps i...
Llibre gros.
Gros, en aquest cas no tan gros de tamany com gros de...
Intensitat i de...
Prohibit llegir per vacances Solitud, de Caterina Albert, sota el pseudònim Víctor Català. Tot sol, quatre estones de paraula, aquell dia
te va treure de sa bota com un pom. Sí, aquest és dels que hi ha molts nanos, no sé si en aquesta selectivitat, però vaja, que han fet literatura catalana, que els han pràcticament obligat a llegir el Solitud de Víctor Català, bueno, Caterina Albert. però que sí que és d'aquests que dius, ostres, una gran obra de la literatura catalana. A veure què passa.
Fa cosa.
Fa cosa.
Fa cosa. Jo us recomano que el llegiu, no ho sabeu, però el teniu a casa.
Sí, sempre, a totes les cases.
D'aquestes per fascicles, o perquè els hi van regalar els vostres pares quan van demanar un crèdit al banc,
sí.
O perquè te'l van fer comprar quan anaves a l'institut i no te'l vas llegir,
sí.
O perquè sí que te'l vas llegir però no te'n recordes gens perquè tenies 16 anys i t'estan passant coses més importants en aquell moment.
A casa teníem aquest editat per la caixa, eh?
Sí.
Estic convençut, convençut. Aquest que és groc, no?
Sí, com ocre.
Sí, ocre,
que fa gust. Sí, sí.
Que es veu vell ja quan és nou.
Sí. Bé, llegiu-vos Solitud aquest estiu. Si esteu buscant un llibre, un puntet difícil que mola per les vacances, té moltes coses bones llegir-se aquest llibre. He enumerat els avantatges múltiples i variats de llegir-se Solitud. Primer, ja l'hem dit, el tens a casa. Busca't,
no cal que el vagis a buscar, segur que hi és a casa.
Segon avantatge, transportable i assumible, 200 pàgines si arriba. Perfecte per la maleta.
Molt bé.
Tercer avantatge, vocabulari ric, riquíssim, riquíssim, i a més adequat a la veu de cada personatge. A més de llegir català de principis del segle XX, que ja és bonic de per si com a cosa a fer, a més és com sentir parlar gent del segle, de principis del segle XX, perquè la Caterina Albert va posar molta atenció en reproduir la parla de cadascun dels personatges de manera gairebé teatral, i és molt bonic aquesta feina que fa. És com sentir parlar gent de principis del segle XX.
Sí, sí, és com si t'haguessis agafat la màquina del temps i t'haguessis plantat llavors.
És molt bonic. Més avantatges, la temàtica. La protagonista és una persona que al llarg del llibre es va coneixent i trobant a si mateixa, i això fa molt de vacances, de replantejament vital. I a part, una cosa molt bona, que al final del llibre s'acaba trobant. Això no passa gairebé mai. Doncs ella
no.
Sí.
És que hi ha aquesta frase feta de... Estic intentant trobar-me a mi mateix.
Ja,
la gent mai s'acaba trobant.
Malament,
quan s'està buscant, no es troba la gent.
Exactament.
O sigui, és impossible. És un laberint que mai hi ha la solució. Doncs, si saps que t'estàs buscant, no et trobaràs.
No et trobaràs. Doncs la Mila, aquesta criatura, jo no sé si ella sap molt que s'està buscant, crec que no. Fa tot un viatge introspectiu, retrospectiu i exospectiu, i es troba al final. I això és un avantatge, una raó per llegir-lo. Més raons. Simbolisme pur. Del paisatge, les persones, tot té un símbol darrere. I això sempre mola. I finalment, com sempre passa amb els grans llibres, tot és guanyat. Si te'l comences, et llegeixes tres capítols. I dius, mira, això és per mi. Doncs són tres capítols de Solitud que ja no te'ls treuen.
Això m'agrada.
A més, hi ha una altra cosa. Els llibres d'autor amb pseudònim sempre molen molt més.
Per què?
Pues perquè mola que algú es posi un nom diferent per escriure un llibre. Que tinguis un nom a la portada i sigui un altre.
Sí, sí.
Això és molt guai. En aquest cas, la pobra Caterina Albert va començar a escriure com a Caterina Albert, però després de l'escàndol que es va liar quan la pobra va guanyar els Jocs Florals amb un monòleg que es deia La Infanticida, i bueno, es va muntar un pitot al·lucinant perquè allò ho havia escrit una dona. Ja era fort en si, però que ho hagués escrit una dona, imagina. I aleshores la criatura doncs, va començar a signar com a Víctor Català, que és com la coneixem. És de justícia, com els dones del segle XXI li llegim els llibres, que sapiguem que els ha escrit ella, i a més seguim trobant sentit a aquesta recerca d'identitat tant de la personatge com de la persona, que la pobra estava allí, tant la personatge com la persona, en profund enfrontament contra la societat. Doncs llegim-li el llibre a la criatura, que s'ho va córrer molt. Tant que li farem una fitxa de lectura en directe. Et sembla bé?
M'encanta.
Tenim més sintonies de vacances. Ojo, que aquesta és de l'As.
Ai. Prohibit llegir de vacances.
Solitud.
Autor.
Caterina Albert, que la va signar com a Víctor Català.
Any de publicació.
El primer fulletó, perquè era una novel·la de fulletons, va aparèixer el 1904. Com a novel·la completa, 1909.
Maridatge.
Seguim amb els còctels. Li posarem un Cosmopolita, que és molt superficial, però que fa molt de dona emancipada.
Sí, no? De mujer desesperada. T'agradarà si t'agraden?
Els llibres sobre el significat dels somnis.
Una cosa que em mola saber.
Ha estat traduït a un munt de llengües, així que si ho preferiu, en comptes de Solitud, podeu llegir Samota, en txec. Singuratate, en romanès, o Soleco, en esperanto, entre altres.
Està traduït a esperanto?
Sí, fill.
Brutal. L'espoiler.
La darrera paraula al llibre és destí.
Vinga, va.
Anem
última.
Amb la darrera, prohibir llegir de vacances al cotxe d'Intissar.
Palatel, jabal, can, el jabal, el kabir. El jabal, el kabir.
On ens anem de vacances?
A Yemen. Aquesta cançó la fa un grup que es diuen Yemen Blues. Mm? I que, oi que no t'esperes que la gent de Yemen hagi fet això?
No, però clar, això són purs prejudicis, eh?
Doncs va d'això. D'això va aquesta recomanació. És una novel·la gràfica. Està escrita per un català, dibuixada per un manyo, i basada en relats de diferents dones yemenís.
Perdó, pots tornar-ho a explicar, això? Novel·la gràfica escrita per un català...
Sí, dibuixada per un aragonès... i basada en relat de diferents dones del Yemen.
Tu no sé com casa això, però vaja, casa.
Ara t'ho explicaré. El llibre sencer es diu El cotxe d'Intissar, no s'ha traduït al català encara, Retrato de la mujer moderna en Yemen, i la història del llibre aclarirà tots els teus dubtes, Xavi Bundó. Què va passar? Una parella de catalans se'n van anar a viure al Yemen perquè a la noia li van donar feina en allà. Aleshores, ells van entrar en contacte amb noies d'allà, sobretot ella, que la convidaven a sopar. Les dones del Yemen pràcticament no són considerades persones majors d'edat, o sigui, necessiten permís per tot, són de super difícil accés. Però en viure allà i aquella noia catalana tenir feina allà, doncs va fer molt bones amigues, i també ell, que és el guionista, va fer també bones amigues, menys en quantitat, però en profunditat. I es van adonar que la història que explicaven aquestes noies, o sigui, la visió del món que es tenien, s'havia d'explicar. Mm. Aleshores, van entrevistar-se amb moltes i van construir un personatge inventat, que és Intissar. Van inventar-se un personatge perquè no hi hagués males conseqüències al fet que elles expliquessin una mica coses amb sinceritat.
No fer-ho des de la primera persona, per entendre'ns.
És que el bonic és que està fet des de la primera persona.
Calla.
Es van inventar un personatge per poder-ho fer des de la primera persona sense posar en llocs complicats a totes les seves amigues. I es van inventar Intissar, que és una noia de 27 anys que treballa a un hospital, que fuma com un carreter, i que una de les coses que té com a vici és picar-se amb els conductors homes en duels a velocitat per la ciutat. És molt bonic, perquè realment és com si tinguessis una amiga... Clar, tu, quan et creus amb una noia que porta burca o niqab, que penses, ostres, m'encantaria poder-li preguntar coses i que sigui amiga meva i tenir la intimitat per preguntar-li com veu el món. Doncs és exactament això. Mm. Això és el que hem fet en aquest llibre. I és això. Ella, a més, tal com està dibuixat i plantejat el còmic, ella et mira. O sigui, ja t'explica coses, passen coses, però a part hi ha vinyetes en què el personatge et mira, fumant-se un piti, sempre conduint, fumant, o asseguda al terrat de l'habitació, fumant, mirant-te, i es pregunta coses, t'explica coses que tu no entens de la seva cultura, te s'explica molt bé, et pregunta coses d'Occident que ella no entén i que tens ganes de contestar-li. És preciós. Si aneu a algun país de cultura àrab, no us ho penseu ni un segon, i si no, també, que les novel·les gràfiques també poden anar de vacances. El cotxe d'Intissar, gran treball periodístic i gran... Jo crec que és un llibre, és molt bonic, és molt tendre, té molta balallet, és molt àcid. Jo crec que és un llibre necessari.
Ai, per favor, doncs fem-li una fitxa, per favor.
Home, fem-li una
per
fitxa
favor.
Amb una música festiva i vacacional.
Ja és això, ja, amb la calor que fa, ja saps que no funciona l'aire condicionat, no? Aquesta ràdio, no, doncs ja és això. Bé, no és que no funciona, l'estan arreglant, l'estan peinando.
Sí, sí, he vist una pila de persones uniformades,
sí.
Però un exèrcit,
i tubs, i cables per tot arreu. No, si ens farem una enrampada abans de que arribi dilluns, que veuràs.
No em despistis.
Prohibit llegir per vacances.
El cotxe d'Intissar.
Autor.
Pedro Riera i Nacho Casanova.
Any de publicació.
2011.
Maridatge.
El que sigui que t'agradi veure mentre parles amb un amic que t'ha convidat a casa seva, perquè és la impressió que tens.
T'agradarà, si t'agrada.
Persèpolis.
Oh, m'encanta Persèpolis. Una cosa que em mola saber.
Quan van anar a presentar el llibre al Yemen, l'acte es va acabar convertint en un superdebat sobre llibertat i gènere. Durant el torn de preguntes, l'opinió dels que havien anat, que eren sobretot intel·lectuals, girava més al voltant de que l'opressió era sobretot del poble, més que de la dona en si, perquè no estaven tan malament. Fins que una de les assistents es va aixecar, els va titllar tots d'hipòcrites, i la resta de les dones de la sala es van posar a aplaudir i es va liar allà un lío. I l'autor estava encantat.
Oi, que bé. Escolta, des de Catalunya anar a embolicar la troca a Yemen, eh?
Yes!
Molt bé. L'espoiler.
En una ocasió, la Intissar es refereix a la NICAP com a disfressa de ninja complet.
A nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad.
Debemos quemar los libros.
Y ahora es pa.
Todos los libros.
Hi ha alguns llibres que no passaria res perquè els vin a la foguera de Sant Joan. I per això sempre tanquem amb aquesta antirecomanació, diguem-ne. Les hores més fosques del món de les biblioteques, de les llibreries, i no sé per què t'hi endinses, però t'agrada endinsar-t'hi, vull dir, t'agrada el perill.
Però és que a més aquest llibre... el pots tenir i el pots llegir. El que antirecomano és que us l'endugueu de vacances.
Ah, d'acord.
Es diu Manual de Supervivència en Situacions Extremes. Ah. El signa David Borgenich i Joshua Piven. I és un llibre, doncs, que t'ajuda a sobrevivir en situacions extremes.
A veure, situacions extremes, què vol dir?
Doncs mira, les típiques, defensar-se d'un tauró, encaixar un cop de puny, assistir a un part en un taxi, reaccionar davant l'atac d'una serp verinosa, sortir de sorres movedisses, identificar una bomba, fugir d'abelles assassines, sobreviure si no se t'obre el paracaigudes...
Però tot això està...
Sí, fins a 176 pàgines de desastres.
Marc, o sigui, i t'explica com resoldre aquestes situacions?
Mira, per exemple, si a tu t'ataca un os bru,
sí.
No? El que has de fer és obrir-te l'abric.
Sí, home!
Sí, clar, te l'has d'obrir, que sí, per semblar més gran, i aleshores l'os bru s'impressiona d'aquest tan gran. Si tu trobes un caimà...
I si no s'impressiona, et rebenta per dins, no passa res.
Si tu trobes un caimà, el que has de fer és fotre un cop de puny al morro, així com indica la contraportada del llibre.
Com a la punta.
Directe, sí.
Has d'acostar la mà a la boca. O sigui, la idea és que que no et faci por acostar-li. Li has de fotre un cop de puny al mig del morro, allà on els narius, per entendre'ns.
Clar,
eh?
És molt divertit. Vull dir, te'l pots estudiar, ni que sigui per acumular dades curioses per lligar, perquè jo crec que és molt efectiu. Però no us el llegiu ni abans ni durant les vacances, perquè...